Bon dia, bon diumenge, avui dia 23 de març.
Dic demà, dic ja està.
Demà quin dilluns, passat dimarts, i així anar fent un dia més.
Quins dies passen, empeny.
Oi, estem fatal.
Què passarà, Aina Soler, en el programa d'avui del Penedès cap de setmana?
Penedès cap de setmana de diumenge, ple de novetats i coses sorprenents, com per exemple que començarem al matí amb la nostra secció preferida, no li digueu als altres seccionistes, que és Salsa Rosa amb la Mercè Casas, que ens posarà al dia dels famosos i les famoses que més ens interessen. Jo me n'aniré un moment a fer un cafè.
Mira, ella també. És que fa el cafè quan li ve de gust. Aquí només ho fa el jefe, això, eh?
Mira, jo... ve de gust, ara.
Quina era aquella paraula que no ens sortia l'altre dia que era relacionada amb la crònica social? Te'n recordes?
Ai, no em tornis
a dir. Ah, és igual, doncs si no t'ha de sortir no cal que li donem bombo.
Podria estar pel grup.
És igual, deixem-ho estar.
De cop et vas il·luminar i vas
dir. De cop em vaig il·luminar.
Seguirem amb el consultori del Martí Càlix. Recordeu que podeu enviar els vostres dubtes vitals i existencials al 644-066-055 i el Martí, molt amablement, us ho resoldrà. O no?
O no.
Seguirem amb l'Albert Pi...
Star System!
Star System.
La paraula composta que ara no em surt mai és Star System.
M'ha vingut a Stardoll.
Stardoll! Quin records quan fèiem allò. Aquell, oh. Quants virus, quantes tites m'havien sortit a l'ordinador per comprar coses allà.
Tu i jo anàvem bastant avançades, amb aquest nivell. Per... i la Gemma Garcia.
La Gemma Garcia ens enviava coses perquè amb aquell joc que jugàvem, que per qui no ho sàpiga, l'Stardoll vesties nines i passava...
i poca cosa més.
Vesties nines, tenies un armari i si
anaves
posaves
comprar...
mica de codis et donaven mica de vestits més pro que el dels altres. Era més o menys això. I et parlaves amb un xat amb gent en anglès.
Sí, i fèiem les capitals perquè donaven punts.
Ah, perquè tenien aquells minijuegos que llavors et donaven.
Sí, i sabíem totes les capitals, en aquella època.
De quin
ara
lloc?
Ja no.
Ah, les que han canviat les capitals.
D'Europa era?
Ah, doncs han canviat.
No sé.
D'Estats Units.
No, no crec.
Minnesota.
Vols dir que això no ho sabíem?
Jo
crec
sé.
Que era d'Europa. Seguirem amb l'Albert Pi, que sí que us pot resoldre consultoris de la vida, perquè ell és el nostre psicòleg de capçalera amb la seva secció Cuida't. I per últim, aquí en descobriment, el Quim Mercè ens descobrirà un grup o unes cançonetes noves o no noves, sí. Com la capçalera, que no és nova. Vinga, som-hi.
Sóc una nena.
Anem a parlar de divorcis, de maternitats, d'embarassos, de ruptures, d'amors, perquè aquí mai ben bé sabem de què va, no? Venim aquí a parlar de Salsa Rosa i al final tu comences amb un bombazo i acabes amb un
bombazo.
Mercè Casas, bon dia, què tal?
Bon dia, que ben lligat tot, eh?
És igual, no sé, una mica de, no sé, d'alegria en aquest matí.
No, la veritat és que m'he espantat quan has dit divorci, perquè
no
em pensava
sé,
que m'havia perdut alguna
no,
cosa.
No ho he dit en res en concret, però segur que algú s'ha separat i no ho sabem.
Això seguríssim, perquè cada dia es deuen separar i divorciar moltes parelles. I també se n'ajunten moltes altres.
Saps què penso jo cada dia?
A veure, tu amb què ens sorprèn.
És un dato random. Que... hi ha molts usuaris de Facebook que són morts.
Poca broma, però és que segur que és així.
O sigui, jo que porto xarxes d'altres puestos, tenim molts usuaris que tu mires les estadístiques a Facebook i no tenen una interacció des de fa anys. I llavors dius, és que clar, com que Facebook és justament una xarxa social que tira més cap a una edat avançada, no? Perquè ara la gent ja no es fa Facebook, si el tens és perquè poder ja ets més gran i te'l vas fer en el seu moment, molts van morint i aquells comptes segueixen seguint-te. Per tant, pot ser que tinguis algun seguidor a Facebook que és ben mort. No? I a mi aquesta és una dada que em pertorba i penso que cada dia hi ha un seguidor menys a Facebook.
Bueno. No, és tot un tema. De fet, crec que és... tu quan et mors pots deixar per escrit, o abans, evidentment, perquè si no ja no ho pots fer un cop mort, que els teus comptes a les xarxes socials, el que vindria a ser la teva empremta digital, quan et moris, què passa amb això? Saps? És com un testament...
No m'ho havia plantejat mai. Llavors tu demanes que algú t'ho tenqui.
Sí, perquè en teoria un cop mort potser ja no es pot gestionar i ningú pot entrar al teu compte si tu no has donat
permís. Ah, perquè
no hi ha
el permís. Clar.
No, és...
és un tema això, eh?
Sí.
Que fort.
Clar, i Facebook és veritat que com que ja ha quedat més desfassat...
Total.
Segur que s'ha anat perdent molta gent pel camí.
Hòstia, quin mal rotllo, eh?
Sí, ara no sé com és que ens hem posat... Bueno, clar, perquè
era un dato de cada dia hi ha no sé quants
divorcis,
doncs cada dia hi ha algun mort a Facebook. Bueno, a Facebook hi ha la faç de la Terra, però que segurament era Facebooker. En fi, Mercè, no parlarem de Facebook, parlarem de coses una mica més interessants, almenys que s'aproximen més a la nostra edat. No sé si hi ha hagut alguna cosa important a destacar aquesta setmana en quant a salsa rosa.
Important, no.
No.
Venia cap aquí i pensava, avui no sé gaire de què parlarem. I la veritat és que he anat recopilant informació i encara tenim prou contingut. No és res molt destacat. Hi ha cosetes que les hem de comentar perquè són notícia. Després hi ha cosetes que he anat deixant caure per obrir melons.
Molt bé.
Per exemple, tenim un apartat que és sobre les Pombo. Que no és que hagi passat res en concret. I llavors aquí ve la meva pregunta. Estan atravessant una crisi. S'està acabant l'era Pombo.
Ho dius perquè... Per què exactament, però?
Perquè crec que han perdut tot l'interès. Almenys per part meva.
Per part teva. Jo l'altre dia vaig fer neteja de gent que segueixo perquè no tinc l'Instagram ben ensenyat o no sé què li passa, que sempre em mostra les mateixes persones.
Vale. I llavors, o sigui, el teu algoritme...
Sí, llavors hi ha una opció a Instagram que jo no sabia, que és que pots canviar les prioritats de persones que t'ensenya.
Vale.
Saps? Perquè et diu, normalment el que et mostro més són aquestes 50 persones. I a mi em sortia la Pombo i vaig dir, mira, escolta'm.
La Maria.
O sigui, jo només segueixo la Maria.
Jo també.
I, perquè en veritat la segueixes amb ella i et fas una idea de com van les altres coses. I també vaig pensar, i si la deixo de seguir?
I la vas deixar de seguir?
No la vaig deixar de seguir perquè vaig pensar, sempre està bé tenir-ho en cartera per si passa alguna cosa, però està clar que si passa alguna cosa m'entraré per un altre costat.
Sí.
No per ella. Bueno, el meu interès pot ser que també l'hagi perdut. Però, bueno, a veure si fan un documental nou i llavors estic 3 dies que torno a ser fanàtica i després em torna a passar.
Clar, però perquè es pugui fer un documental han de poder explicar alguna cosa. I aquestes últimes setmanes el més interessant que ha passat a les seves vides és que la Maria Pombo s'ha canviat la foto de perfil d'Instagram.
És veritat.
Enhorabona.
I ella va afegir-hi un hàndicap, bueno, un d'esto, que va ser que no havia demanat opinió de ningú.
Correcte.
I va dir...
Molt valenta.
Oh, i que es va fer un tatuatge.
Això també ho tenia apuntat.
Quina vergonya.
Un mini tatuatge.
Quina vergonya. Va fer un TikTok. Tu el vas veure, aquell TikTok? Potser també era un reel. Jo vaig veure per TikTok, em va aparèixer.
Jo crec que per reel, o sigui, Instagram.
Quina vergüenza, i comença, bueno, chicos, ha llegado el día, no sé què. Lo he hecho yo sola, en plan, com m'ha costat molt prendre aquesta decisió, no sé què, no sé quantos, i després ensenya el tatuatge. Ridícul.
Era una paraula? Ja no me'n recordo ni què era.
Sí, jo diria que era una... És que no era ni frase, perquè seria massa gran.
Era un concepte.
Era una paraula, que no em facis dir-te què era. I llavors li ensenyem al Pablo, el seu marit, i fa, m'encanta, m'encanta. Però què te va encantar si no se ve nada? És que jo no... De veritat, quin ridícul.
Justament ho havia apuntat, perquè era com la cosa més destacada que està passant a les seves vides.
De vegades a mi això em porta a pensar que potser ho estan no ensenyant gaire perquè poder estar gravant un algo. Saps allò de...
Una nova temporada pel documental, tu
no
ho creus?
Poder ser que són hores baixes, vull dir, al final aquest mes de març està sent un mes molt tonto per tothom, no
això
està passant
veritat.
Massa res, tampoc.
Tampoc cal que posem el focus en elles, però com que sé que tenim oients, que són molt fans d'aquesta família, dic, bueno, per tenir-los contents, perquè és un dels oients que més ens dona feedback, podríem
dir. Des de luego.
No? Que sabem que cada setmana...
De fet, amb un d'aquests oients, que suposo que deu ser aquest, li vaig enviar l'altre dia un TikTok de la Matilda, que és la...
La seva preferida, no?
És la seva preferida, i és la filla del Zama i la
Marta.
I la Matilda, aquesta nena, s'ha fet una mica de cobijo en un armari. I llavors el Zama li ha enganxat unes cintes a l'armari perquè ella pugui tancar-se dins l'armari sola, llavors té una llanterna amb uns coixins.
Com una cubeta.
Sí, i llavors té una mica de viure amb aigua, llavors ella entra allà i veu aigua sola i surt. Era entranyable.
Me'l passaràs, doncs.
Ja te'l passaré.
Bé, bueno, la Marta, que ara comentava, sí que la tenim, ha estat concursant al Passapalabra.
Què va?
Sí. Mira, veus, això també...
No ho sabia! Sí. Ha anat a concursar al Passapalabra.
Sí, això que de tant en tant... Bueno, de tant en tant no, al Passapalabra sempre hi ha la persona en qüestió que va a jugar-se el rosco i després hi ha dos famosos que l'ajuden a arribar a aquesta prova final.
Sí.
Bueno, prova, sí. I una d'aquestes ha sigut la Marta Pombo.
No fotis.
Sí. Ella estava una mica enfadada perquè volia... El programa on volia anar ella era El Desafío. Que també el presenta el Roberto Leal. Llavors li va dir, bueno, jo vaig fer el càsting pel Desafío, no em van agafar, i he acabat aquí, com volem dir, m'he hagut de conformar.
Amb és les... tan faltona de vegades aquesta noia.
Recordem que el Desafío la Maria sí que hi havia anat.
I el Pablo.
El Pablo també. Llavors jo crec que ella tenia l'esperança de ser la tercera persona de la família a qui convidaven, i no ha sigut així. Però bueno, ha anat al Passapalabra, escolta.
Hòstia.
No sé com li ha anat perquè no ho he seguit. Jo sóc més de Trapa'm si pots. amb en Llucià Ferrer. No, no riguis, que és veritat.
Tu t'ho mires, això? Jo algun cop fent zàping m'ha sortit i he pensat, hòstia, bona merda, és avorrit.
Ara de cop i volta tinc 50 anys.
No sé, no, bueno, que ja està bé, eh?
És trobar-li la cosa. Al final, si estàs a casa a l'hora que ho fan, et fa companyia.
Però tu comences... mires de fons o amb interès?
Vaig començar posant-ho de fons. Ah, sí, i ara, quan comença, a vegades em costa aixecar-me del sofà. Em tenen allà...
enganxada.
Atrapada.
Tinc una amiga que el seu programa preferit és la ruleta de la suerte, però és que jo no ho entenc, i a més li encanta el senyor aquell que desafina, que va cantant cançons. Ui, de tant en tant.
És, clar, és que és el millor del programa.
Pues és, bueno, és
lo
que...
millor...
Sí, el millor de cada casa. Pues li... Bueno, no sé. No, no. Sí, cada dia som més grans.
Sí.
Segur que té Facebook.
I bueno, jo també el tinc encara.
Jo també, però
el conservo de quan tenia... No ho sé.
Posa que estudio l'Institut Eugeni d'Ors.
Imagina't.
O sigui, actualment, com perquè ens fem una idea de... No ho he canviat, clar, més igual, es quedarà així.
Jo també, més o menys, deu anar per aquí. Bé, la qüestió és que... els Pombo... Bueno, mira, veus, hem tret un tema que no és d'actualitat.
Tampoc gaire d'interès.
Sí.
No, que ja està bé, que se n'anés el passapalabra. Fa gràcia, però, que reconegués que li feia més gràcia anar, doncs, sí, a l'altre, que també ho entenc.
I, a més, reconeixia que és molt competitiva i que ho hagués fet molt millor que la seva germana Maria. Que
això,
si hagués fet falta a la prova d'apnea, fins i tot s'hauria arribat a desmaiar allà dins de l'aigua per poder superar la seva germana. O sigui que jo crec que la tia està fent números perquè la portin. Com volem dir, és que si em porteu, tindreu molt de xou. Ja ho veurem.
Ja ho veurem, no sé.
Des d'aquí, bueno, que... ànims.
Però fa poc, no, que ha parit. O m'està passant el temps molt lent. Tu pots anar a fer proves d'apnea si acabes de parir? O no, no sé, poder bueno, proves així físiques.
Recentment
ja no, ja fa dies que va parir. Tinc la sensació que fa 3 mesos.
Com es diuen les bessonetes?
Candela i Maria.
I Maria? Molt lleig també posar-li el nom de la germana petita i no el de la germana gran, que és com si no existís a vegades la pobra Lucía.
Ja, i a més que si el nom fos Candela, vale, però que el nom sigui Maria, que és el més planer que s'ha vist a la faç de la Terra. Bueno, no, escolta, cadascú li posi els noms que vulgui als seus fills.
I farseria per acabar el tema Pombo. Mira, al final sí que hem tret suquillo.
Déu-n'hi-do.
Aquesta setmana va ser el dia del pare.
Sí.
I la Gabriela.
Sí.
Aquella quarta filla.
La quarta filla.
Va aprofitar per fer una mica de contingut dient, ara que se acerca el dia del padre, li vull fer un regalo a Pepín.
I què li ha regalat?
No vaig arribar a veure.
És que no te'n recordes. Sona tant, aquesta tia, que no ho va arribar a veure. Jo ni m'havia enterat.
La teoria de que el Pepín podria ser el seu pare cada cop pren més força.
Ja. Yeah.
Perquè és que el seu pare realment no sabem qui és. Potser no ho sap ni ella. Llavors, la figura del Pepín no és la seva figura paterna, el seu referent. Però... potser ja tenen ganes, sí, d'explicar-nos-ho ja.
Que
es resorgui tot el...
Que es refereix a ell com a Pepín ja és estrany, però sí que és veritat que tothom de la família li diu Pepín. Perquè és que no sé ni com es diu ell, en realitat.
Víctor, que un Víctor dia ho vam comentar i li vam posar Santiago o un nom així molt... I en canvi es diu Víctor, que és prou Víctor modern.
Víctor Pombo es diu?
Sí.
I l'altre es diu Vito?
La mare.
La mare no es diu Vito?
Sí.
Ah, hi he fet un cruce, doncs. Poder.
No, no, sí, sí.
Es diu Vito.
La Vito? Però de què ve Vito? De Vitoria?
No sé, com es diuen Víctor i Vitoria, també?
Jo juraria que ella es diu Víctor.
Pot ser que s'ho digui.
I ella... Cito.
Ah, Cito! Sí. I Cito de què?
De
què ve Cito?
Ho haurem de buscar. Sí, no
si
sé
tot va bé, ja ho veurem.
És un diminutiu segur.
Sí. Sí, no, espero que sí, perquè... I Vito? De què ve Vito?
Vito, crec que t'ho has inventat.
No, crec que l'he inventat.
Vito...
No sé, no sé.
Com a molt de Victòria, però no. El Víctor és ell. Però bueno, pot ser un... Hi ha parelles que junten els dos noms i fan un... Com es diu
com allò? Com es deia allò? Un nick? No, un...
Un... Ah, no en sorreu i estem espesos.
Això és boomer, això.
Això és...
Jo quan volia que el Nick Jonas i la Miley fossin nòvios, els hi posava Niley o alguna cosa
sí,
així.
I això
era
nom...
un... Bueno... Ja
moltes coses que hem de buscar,
igual,
per després.
De vegades passem desfassats.
Sí. Bueno, mira, ja hem tret el tema de les Pombo.
Suficient, sí.
Llavors anem a l'actualitat, que és el que ens interessava de veritat. Sí que és veritat que hi ha hagut, no divorcis, hi ha hagut separacions, ruptures, si es pot arribar a dir ruptura. Perquè quan només portes uns mesos amb una persona...
es consideren òbvios? I don't
clar
know.
Estem parlant d'en Risto Mejide.
Ai, sí.
És per acabar-ho de tancar. Perquè crec que la setmana passada va ser, quan vam comentar... o fa dues, que amb la Grecia Casta que és aquella noia actriu que no sabem ben bé d'on va sortir.
Que feia coses amb el Santiago Segura, crec, oi? Sí, que havien buscat com la seva experiència laboral en la seva fase d'actriu.
El seu currículum no era del tot brillant.
Bueno, diferent.
Doncs amb aquesta noia, amb qui ja corria el rumor de que potser ho havien deixat, s'ha confirmat que és així, perquè ja s'ha vist en Risto passejant pels carrers de Barcelona agafat a la mà d'una noia que no és la Grecia Casta, que també és rossa i joveneta, no tant.
Això anava a dir, no tant, oi? Crec que hem passat... La Grecia tenia 20 i llargs, oi?
Sí.
Fa l'efecte com les, totes les altres, la farmacèutica d'abans també.
També.
La Laura Escan és en el seu moment més curts. I ara crec que aquesta noia tenia 35 o alguna cosa així, oi?
I ja passava la trentena. Bueno, ja és un pas.
És un logro. No? Bueno, clar, ell també es va fent gran.
Clar, és que en Riston...
Si se n'hi ha de portar 20, és que ja deu ser això, no?
Exacte. Cada cop seran més grandetes.
De 35 a 55, perquè ells quan... Ell deu tenir 50 i pocs, no crec?
Bueno, 50...
Mira que cada setmana busquem l'edat de les persones, eh? Ja, aquesta l'hauríem de saber.
Ja, és un dato que...
Bueno, deu tenir les... Deu rondar les cinquantenes.
Sí. 60 sí, no. Segur que no.
No.
Entre 50 i 55.
M'ho faràs buscar, no? Eh? Per exemple, em surt aquí la declaració de la renta. Oh, porto mira. Tota la setmana. A veure, el Risto Mejide té 50 anys. Aquest any en farà 51, és del novembre.
Cert.
Doncs només se'n porta 15 amb aquesta noia.
Bueno,
només.
No està tan malament.
Està tan malament amb l'experiència que portem.
Aquesta noia que sembla ser que es diu Laia.
Ah, sí?
Sí.
Ah, mira! Mm. Home, venint d'una Grècia i venint d'una, com es deia l'altra?
Natàlia. Marcha.
Bueno.
Laia. No sabem si és catalana, si és de Barcelona o els van enganxar per allà, no ho sabem.
Agafats de la mà, dius?
Agafats de la mà.
Déu-n'hi-do, aquest noi no li fa vergonya res, no li fa...
I a més, el que em fa més gràcia és que després és el primer que demana que no es parli de la seva vida privada, però és el primer que ja li interessa que el vegin. Perquè si no t'intentes potser agafar una mica... Ai, amagar, agafar és el que va fer.
Agafar és el que va fer, ja. Yeah. Sí, no... Per Barcelona, a més a més.
Per Barcelona.
No, ja està bé.
Sí.
Al final acabarem perdent l'interès per aquest noi, poc que en tenim, vull dir, l'interès que en tenim bé perquè la Laura Escanés és la seva ex, però si cada setmana ha de tenir una parella nova, al final jo ja et diré, mira, me suda.
A no ser que s'arribi a casar amb alguna d'aquestes noies, que llavors ja seria com bombazo. Risto Mejide es torna a casar. Però fins que això no passi, que dubto.
De moment no té pinta, no sembla Laia, a veure, no li desitgem res dolent, que s'ho passin molt bé junts, però...
No, només sabem el nom, per això hem dit Laia, perquè no se sap el cognom encara d'aquesta persona, quan el sapiguem ja us el comunicarem.
Ara buscaré els seguidors.
Quantes Laies?
Ell no deu seguir gaire gent, ell, no?
Bueno, seguia...
Moltes noies.
Alguna Laura...
Sí, no sé què li passa.
Alguna... O sigui, de Laies podem donar unes quantes. Que arribi a la trentena... Bé, ja farem una
clar,
mica
de... Clar, s'ha de fer embut i que li posi algun like, també, no?
Una mica de... Sí.
Bueno, ja investigarem més a fons. Saludo.
Aquí sí que tenim molt il·lusionada i jo crec que ella ho està de veritat. Així com en Risto, jo crec que al final és una distracció. Crec que és una persona que...
Que necessita...
Sí, que viu d'això, que està buida per dintre... Des de que ho ha deixat amb la Laura Escanis, que no ha acabat de...
Bueno, i veure que ella està refent la seva vida i que la gent fa les seves coses, entenc que això deu picar per dintre, no?
Jo crec que s'ha quedat una mica estancadet. I que tot això que fa és per cridar l'atenció.
Si la Laura li anés allà amb el Risto i li digués...
Per tornar.
Risto, mira, ho he estat pensant... No sé si li deu dir Risto, però bueno...
Risti.
Ricard. Es diu Ricard, el Risto, o es diu Risto?
Risto. Evaristo.
Es diu Evaristo.
No ho sé, però...
Hòstia, de Déu, com
Ricard,
es diu?
Vols dir? No ho sé, de Risto. En Risto és nom artístic i ja tothom el coneix així o realment s'hi amaga un...
Mira, Ricardo Mejide.
Ricardo.
Ricardo. Ni Ricard. Ricardo.
Això és doncs... com el... Perdó, no té res a veure, però el Sergio Dalma.
Sí.
Tu sabies que es diu...
Ah, que és... Que no es
Josep
diu
Capdevila.
No sabia com es deia, però sabia que no es deia així, ja.
De cop i volta és una persona diferent.
De cop i volta.
T'imagines que el Risto s'hagués dit Carles... Montaner.
Porta. Doncs es diu Ricardo. Pues t'imagina't ara la Laura Escanes li va amb el Risto i li diu, mira, Risto, ho he estat pensant pel bé de la nostra filla, perquè jo crec que torno a sentir per tu, vull que tornem. Tu creus que ell diria perfecte? Jo crec que sí.
Jo crec que tornaria.
Jo crec que sí.
Però sense dubtar-ho ni un moment. O sigui, que ella... No, no sé què hauria de passar ella, per sí, no, voler tornar amb el Risto. Però ell, n'estic segura que... que hi tornaria amb els ulls tancats.
Hòstia, i que ho veiem nosaltres vol dir que ell també ho sap, perquè si tu ho estàs sabent, ell també ho ha de saber.
Per cert, aquesta setmana que va ser el dia del pare també, sí. Aquell meme que va tornar a córrer de quan en Risto i la Laura estaven junts, quan ella anava amb aquell pentinat així...
Sí, de bebé. Bueno, que portava el cabell molt curt, hi ha una foto com que s'estan abraçant, no?, i que sembla que un pare abraça el seu fill.
I cada 19 de març sí. Es torna a fer viral, que és la foto aquesta on estan així... Bueno, com si, sí, pare i fill, sí, sí, i hi ha un comentari d'una senyora gran que li diu «Hijo, ¿hay Risto? ¿Qué hijo más guapo te ha salido?» Ja està, perdó. Passem al tema d'en Risto, a la Laura, que la tenim superenamorada, d'en Joan Verdú. Ara ja no s'amaguen, en parla sense pèls de la llengua, i també la tenim gravant la tercera temporada de la travessa Expedició Ponent.
Que, a més, va dir ella, «Bueno, si algú volgués fer una visita, sí, welcome ja... home». Que fora, és que d'un dia per l'altre ha dit «Vamos a contarlo», és o no?
També em fa patir una mica perquè...
Heu estat tan il·lusionada, no? Que
podria... Jo crec que sí. Espero que li vagi tot molt bé.
Jo també, perquè pobra.
Que sigui el definitiu. Però no sé si l'emoció del moment ha pogut amb ella i després esperem que no ens n'haguem d'arrepentir tots plegats. Està també molt entretinguda gravant la travessa, que van des de Ponent fins a la Vall d'Aran, poca broma, i és una edició on ella mateixa ha explicat que hi ha una mica de tico-tico entre els concursants.
Ah, sí?
És a dir, que una parella de diferents equips...
Ah, sí?
Que han passat cosetes.
Hosti, és que això al final serà l'Isla de les Tentaciones,
eh? És que això pot acabar...
És que...
Com el Rosari de l'Aurora.
Clar, perquè quan hi hagin fet totes les rutes, que tampoc en deuen haver-hi gaires més d'anar amunt i avall per Catalunya, al final diran, anem a Menorca i fem allà mica de vila, mica de... Saps?
Sí. Bueno, podria sortir aquí un format...
Jo no ho veig malament. A mi que em facin l'Isla en català, jo crec que sí. Ja farem proposta de gent que hi pot anar.
Ah, mira, això ho prepararem.
Ho prepararem.
Anem-hi pensant,
perquè jo tinc moltes propostes.
Jo també.
No pas per mi, eh?
Bueno, que també. Podríem fer-ho de gent anònima.
Podem fer les dues versions.
De gent coneguda, tot i que potser ens posaríem en un...
Bueno, gent coneguda que no ens faci res a explicar.
Vale.
Tipo... tu. Sense anar més enllà.
Per exemple.
Sí, no sé, per dir alguna cosa, saps?
Ja hi pensarem.
Ai, sí, és que se'ns tira el temps a sobre, Mercè.
Sí, bueno, mira, més o menys han quedat cosetes per explicar, com sempre, però el més destacat... Bueno, és que el més destacat fos que el Risto ho havia deixat amb la...
Pensava que anaves a dir el tatuatge de la Pomba, doncs imagina't.
Imagina't si estem malament.
No, ja no ens estan donant coses aquests dies.
No massa. Que la Dulceida estrenarà un documental que també ens el mirarem, el 4 d'abril.
Ah, sí?
De... Sí, la docusèrie,
ah,
la segona temporada.
Ah.
Dulceida al desnudo, 2.
2. Ah, mira. I què serà, el naixement de la nena i tot això, no?
Bàsicament.
Aquesta triga molt a fer, les segones parts.
Sí, oi? Perquè la primera temporada va ser el 2022.
Hòstia.
Em pensava que havia fet molt menys. 2022 es va estrenar.
Hosti, doncs mira que la Georgina i la Pombo en un 3 setmanes et foten el documental, eh?
Però bueno, si s'ha fet a foc lent, potser també
deu ser boníssim. Ara veuràs 4 episodis de 40 minuts i diràs, bueno, aquesta és tu opinió.
Ja ho veurem, ja ho comentarem.
Estarem al tanto. Mercè, ho hem d'anar deixant aquí. Gràcies una setmana més per portar-nos la premsa groga, no és, oi? Rosa.
Sí, les pàgines
les
amarilles.
Les pàgines amarilles del món. Perfecte. Mercè, gràcies i ens veiem la setmana que ve. Que vagi bé.
Adéu-siau. Adéu.
sense un dia clar, tinc un nou pla.
Seguim al matí rebent ara el Martí.
Ai, ara, oblidat,
ara saps que em surt. Ara us ho explico. Rebent el Martí Càlix a la seva secció al consultori, on cada setmana que ve, perquè no és que vingui cada setmana, sinó la que ve, ens resol els dubtes que té l'audiència, preguntes ràndom que la gent pot tenir, doncs aquí fem el que podem.
Com ràndom, com el Penedès cap de setmana.
Em sortia Albert, em sortia, que és el germà del Martí.
Ah, bueno.
Martí,
ja estem bon aquí en directe, perquè si no, quasi que tornaríem a
podríem,
fer.
Mira, si no fos...
Amb el meu nom... No s'ha pogut dir bé cada 15 dies, que tampoc em sembla que sigui un
és
tema...
És una paraula que no em surt mai. Sempre dic que bé una setmana sí, una setmana no. Se'm fa més fàcil dir una setmana sí, una setmana no, que dir
això encara,
de forma quinzenal.
Però tu has dit que bé, quan bé... I,
és bueno, que sabeu què passa? Que aquí feu uns horaris molt raros. Clar, tu et sembla que tu vens bé, quan et toca, ve. Però nosaltres aquí estem aquí i bé, va passant gent. Jo no sé quan ve
la
gent.
És que, a més, els que no veniu cada setmana, que aquesta temporada sou la majoria...
Clar.
Perquè ho dieu vosaltres, però bueno...
Ah, bueno, perquè si no us canseu, clar, no. I ens plegueu.
Ens cansem. És important no cansar-se.
Ens canseu i ens plegueu.
Home.
Us canseu vosaltres i ens plegueu en altres. Sí. Coses com són.
Sí, sí. Vale, no, jo no coneixo aquesta experiència.
Bueno.
L'any passat es passava que els col·laboradors es cansaven i plegaven.
No, però ho fem perquè no passi. Perquè sempre fa patir. Saps com que el col·laborador no cobra...
Ja.
Se l'intenta tractar bé, no fer-los parar i aquestes coses.
Bueno, no fer-los parar, quedar a les 7 i començar a 2:15 és una cosa...
A les 7 del matí has vingut?
Sí que has
d'hora,
vingut.
D'hora,
d'hora. És que s'ho passa també, pots venir cada setmana.
Ja pots esperar, doncs.
Jo he vingut a les 7 del matí i dic, merda.
Merda.
Que no aquesta hora, m'he hagut d'esperar allà baix donant menjar els coloms.
Els coloms ja estan desperts aquella hora.
Això està prohibit, que ho sàpigues.
Donar menjar els
coloms. Et vindran a buscar,
menjar
ara ho has dit públicament.
Sí,
l'altre dia estava a Barcelona, assentada a l'Starbucks, perquè jo cada matí abans d'anar a la feina passo per l'Starbucks, em faig un croissant i un cafè amb llet sense lactosa.
És una empresària, ella.
Sí. I en acabat, dic bye, perquè ella només es parla en anglès i me'n vaig a treballar.
Pues jo estava... bye.
Bye, bye, sí.
Ok,
estava sitting on a chair. Estava sentada en una cadira de l'Starbucks tipus terrasseta allà fora.
Ok.
Us creureu que em va aparcar un colom al cap?
Es va cagar?
No, em va aparcar.
Quina llàstima.
O sigui, jo estava veient el colom a terra, però sabeu que en principi els coloms, si tu fas una mica de... moviment, se'n van.
Se'n van.
Però és que no sé què els hi passa als coloms de Barcelona, que estan massa acostumats a estar a prop de la gent, que tu, per molt que moguis de forma estrepitosa alguna extremitat, ells es queden immòbils. Doncs jo vaig fer patada i se'm va fotre el cap. I jo no m'ho podia creure. Cridant, els guiris mirant, el colom volant.
Ah, bueno, va volar, però...
Que, o sigui, va fer... Se'm va posar el cap durant una mil·lèsima de segon, que jo em vaig aixecar i em vaig fotre nerviosa. Quin fàstic només pensar en els polls, les puces i les merdes que té aquell bitxo al cos i pensar que m'ho...
Però de petits, no fèieu allò de donar menjar i
sí,
agafar-los?
No ho havia fet mai de la meva vida.
A mi m'encantava pujar-me'ls.
Quin fàstic.
I on te'ls posaves?
Pues, o sigui, un cop estava a la meva mà i jo em sentia la persona més poderosa del món.
Quin fàstic.
I algun cop intentava omburo. Però llavors
tipo dic, lloro.
Soc una pirata.
A mi no em cal.
Clar, la Judit, que em quedi...
M'encantava.
La Judit, en lloc d'aconseguir un colom, va
rebentar-se
un ull.
Vaig anar per la part de pirata.
Sí,
va
diu,
semblar més.
A mi els coloms no.
A mi els coloms no, mira.
Diu, a mi, real experience. Em rebentaré un ull i un parche.
T'he explicat per què els mai... Torni. T'he explicat mai per què els pirates portaven un ull tapat. Tu saps això, per què ho porten? Has pensat
perquè
mai el sentit lògic?
Un ull fet espatllat, no? O no és per això? Mm? No.
Tu saps. T'ho he explicat 88 vegades.
És per l'ocell, no?
Per què?
Perquè el lloro no els hi mossegui l'ull. No fodes.
Per què? Ara, quan m'ho diguis, em sonarà, però ara no.
Vale. De dia, allà amb el sol a la cubierta...
Oh, sí que ho vaig sentir, això.
Vols explicar-ho tu?
No, però tu ho explicaràs millor. Explica. Crec que és perquè de dia, si ens tenien un ull habituat a la llum del dia, i una de les millores s'havien de baixar a lluitar sota la coberta, es canviaven el parche d'avui i ja tenien l'altre preparat.
És exactament cert. Així. No sé si per anar a lluitar o per anar a fer pipi o el que fos, però sí.
Home, entenc que per fer pipi no feia falta anar tan ràpid. No ho sé.
Bueno, per acostumar la vista. Tu, si de cop et posen en un lloc molt fos, que
però
estàs un rato que no
pipi,
acabes.
Doncs, escolta, em pots pixar per la borda.
On devien pixar els pirates?
No, crec que els pirates baixessin a baix,
poder pixaven per la borda.
Treien la pitxurra fora i ja està.
Jo crec.
Com l'Olivier.
Bueno, això ja no ho sabia, però...
No et vam ensenyar la foto l'altre dia a Carnaval, que l'Olivella pixava amb una...
No.
Depèn de com, poder no cal que ho expliquem.
No. Amb una balla.
I amb qui era que li vam ensenyar a la
xuc? No ho sé.
Bueno, ho explicarem sense donar llocs, ni detalls.
Ni persones.
Una paret. amb una valla.
Vale.
Foradada, o sigui, tipus sí, brana.
I va ficar-la pel
forat. I en comptes de pixar a baix, com els gossos...
Vale, va pixar per la barana.
Posar la pitxurra per la barana.
Així, pel forat de la barana.
Sí, sí, sí.
Tipus, com es diu això?
Ves si poguessis acostar el micro i encara podries dir el que em dius.
Sí, és veritat que si no m'acosto el micro és més fotut.
Tu com a casa teva, eh, Martí?
Estava còmode, eh?
No, no, ja m'agrada que
estiguis
còmode.
Clar, si no em sents tu, no em sent ningú, no?
No em refereixo, és que com que porto els cascos, és que me'ls hauria de treure per sentir-te, ja te prefereixo sentir.
A més, aquesta cadira es tira enrere.
Sí, has quedat com
espatxorrat aquí.
Estava quasi a casa la Judit, ja. No, però això que dèiem...
No diguis on visc...
I la gent ja ho sap.
Va, explica, explica.
No, però estava pensant en això que deia del nostre amic. Això és com... No es diu Glory Hole, això?
És aquí?
Que
crec que és diferent.
Vas a uns llocs que... Per una, tu, hi ha uns forats i surten penis. Però això m'ho vas explicar algun dia d'aquests.
Sí, passa que l'objectiu és diferent.
Clar, no és per pixar, l'altre.
No és per pixar.
No és per pixar.
Ai, mira, no sé de què esteu parlant, però crec que m'ho imagino.
És una paret,
amb
un forat, tu poses la tita, i a l'altre costat hi ha una altra persona disposada
a
fer una fel·lació a una tita desconeguda, perquè només de cop veus una tita.
No saps de qui és.
Ja. I això no
fan, això? Visualment ha de ser molt divertit.
Jo no ho he vist mai, però penso que ha de ser
xulo. I de cop, pam, una tita
sorpresa.
Que surt.
I pots triar aquesta en fotigràcia, mam, mossegada.
Perquè la tita ja ve preparada o s'ha de preparar?
Ve preparada, clar.
Ve preparada.
Home, si no, no passaria pel forat, no?
Clar.
No sé quines dimensions
no, si no,
de persones...
Faria flop.
Això no, però
bueno,
potser
sí que et pot passar...
Això en llocs.
Allà al Royal.
Allà al Royal, no?
És broma, òbviament.
És llàstima. En llocs preparats per fer coses sexuals.
Bueno, sí, no sé.
Sí, tampoc ho he vist mai,
no
però m'ho han explicat.
No sé com es diuen.
I com es diu això?
Crec que Glory Hole.
Glory Hole.
Sí, ara ho dic bé.
El forat de glòria.
Sí,
llavors, però vull dir que la persona que estava passant per l'altra banda de la valla, on estava el vostre amic, poder va dir, oh, un Glory Hole, aquí no us m'esperava, saps?
La valla no cobria tant.
O sigui, amb ell se'l
veia.
Tant.
Ens perd tota la gràcia.
Tot. És que no sé per què ho va fer, això. No com nosaltres, que estàvem a la mateixa foto, però pixant a terra.
A terra, sí. Vale, diferents altures.
Sí. Bueno, perquè no ens anava tan bé fer-ho com ell.
Home, és que si haguéssim
aconseguit tant de bo.
Pixar per un forat de la valla, jo crec que hagués tingut un mèrit.
Home, i tant. Ja ho provarem.
El pròxim dia.
Jo no. Ets tu la que es pixa a sobre.
Clar, però ella precisament no va a la valla. Ella diu, escolta'm, ja soc aquí,
descarrego. Que no cal fer ara.
A mi em va fer molta gràcia que portessis un any o dos pensant que jo em pixava a sobre.
Quan home, jo vaig veure com et pixaves.
Vaig matitzar que no era volent, sinó que a mi se m'havia escapat una mica.
Home, tothom ja ho sabia, que s'havia escapat. Ja imagino que no vas pel món dient, mira, ara pixo, però no cal anar a la valla, hi ha molta cua, pixo aquí.
Tu pensaves que jo havia dit, no puc, doncs em pixo a sobre, i no va ser ben bé així.
Si se't va escapar.
No, jo vaig anar a fer pipi.
Vale.
Però no va anar per on jo volia. Es va enganxar la pell. És igual.
Perquè hi havia les mitges.
Sí.
Un traje de carnaval complicat de
tren. De totes maneres, em segueix sorprenent, eh?
Bueno, va, anem a parlar d'una altra cosa.
No voleu parlar de com es tira sobre. No sé per quin motiu. No has de ser un tema interessant.
Aviam, Martí Càlix, si te'n recordes, fa un parell de setmanes vam rebre una consulta en forma d'escrit, no d'àudio en aquesta ocasió, però bueno, també ens està bé, podeu seguir-ho fent.
Sí, les acceptem, el 644-066-055.
Exacte, això.
Estàs bé que no li has fet dir la Judit, perquè si no diu 644 no ho sap fer.
M'ho he tret de sobre ràpid.
Jo no m'anava a fer-ho. Martí, endavant.
M'agrada perquè fa... No sé si us en recordeu que feia ús de les majúscules, que ens va agradar molt.
Ah, sí.
Perquè deia, com puc organitzar-me els dinars i sopars si durant la setmana no em dóna la vida per fer res, així com molt enfadat, saps?
Sí, sí, sí.
I...
Has tingut una setmana, Martí, per preparar-te la solució.
Dues setmanes
per preparar la solució amb aquesta consulta d'aquest oient.
És que és un dilema, això. És difícil.
Abans de que donis la solució...
Sí, que ara se la pensa.
És que l'altre dia, crec que era la ràdio que sentia, una persona explicant que a les 7 de... Ah, no, va ser Crims. A les 7 de la tarda...
Canvia una mica. Un dia un amic meu... Calla, va ser Crims.
Ah, no, va ser Crims. Sí. No, hòstia.
He començat dient a la ràdio, no era la ràdio, era la tele.
Vale.
Bueno.
A Crims, la senyora que explicava el cas, que s'havia trobat, deia... Jo, com cada dia, a les 7 de la tarda, que és l'hora que els nens es banyen, em poso a fer les tasques domèstiques de casa i el sopar. Cada dia, a les 7 de la tarda, aquesta senyora ha considerat que està prou lliure O sigui, bueno, va dir ella que tenia el temps lliure per fer...
Això va ser el crims de dilluns, d'aquest dilluns, si és veritat, no ho vaig sentir.
Per fer les tasques... I a mi em va sorprendre que cada dia aquesta persona, a les 7 de la tarda, estigui a casa lliure per fer coses de casa, per netejar i fer el menjar.
Bueno,
està bé. No us sorprèn, o sigui...
Quina edat tenia aquesta senyora?
Clar, era una senyora gran amb fills...
Si està jubilat, depèn de com...
No, no estava jubilat.
40, 50...
Oh, Déu-n'hi-do.
I pensa que sí... I era més jove.
El Joan està enfadat.
El Joan s'ha molestat
40,
molt.
40, 50, home!
Que veia! Es pot viure amb aquesta edat, em sorprèn.
Bueno, fas el sopar i fa una cosa sopar,
però,
més.
Però cuidado, perquè si pares a pensar, era molt més jove aquesta dona quan li va passar això.
Ah, clar.
Perquè si ara està mirant el crims i crec recordar que era una cosa de fa poder
clar.
15 anys o 20, aquesta noia era una noia... de la nostra edat.
Tens tota la raó, i ara encara em sembla més fort.
I ara sí que m'ha sorprès això. Jo, quan ho vaig mirar el dilluns, no vaig tindre aquest problema. Diguéssim, vaig veure i vaig dir, ah, vale. Però ara que m'has fet reflexionar, és veritat que una persona diferent. Però el més maco de tot això és que ella estava fent el dinar, li van aporrejar la porta, segons va dir, perquè hi havia una persona assassinada, i ella, amb tot el que va dir, ah, vaig seguir fent el sopar, fins que van tornar a picar. Que dius, ah, m'envia algú que té una morta allà a terra, picant, ei, ajudeu-me, i tu dius, perdona, però estic fent el sopar. Saps? Sí.
No li va semblar prou important per sortir a fora. Ella estava fent el sopar, les rentadores i tot això.
Sí. És que per mi també va de ser molt important.
Home, hi havia un cadàver.
Si et demanen
però ella
ajuda...
no ho sabia, no?, que hi havia un cadàver. O no?
Bueno, estaven picant a la porta dient, ajuda, ajuda, un metge.
I va dir, perdoneu, és que estic fent el sopar ara. Allà...
Si us voleu quedar a sopar, bueno.
Sí. I a la segona va sortir i va dir, aviam, què passa aquí?
Ah, sí? Sí.
Més o menys van així. Que llavors el son va dir, calla.
En castellano, però.
Ai, sí, ui, ai, això no em va
agradar. Llavors, aquell programa va ser més castellà que català.
Sí, no, i has pogut passar-se per Movistar Plus i no hagués notat la diferència. Només el Carles Porta parlava català.
Sí.
Trist, això també, però bueno. Doncs pues això, el nostre amic, que
sí,
té
que
aquest
té
problema d'organització. Sí. A veure, jo una de les coses que li recomanaria és que faci com jo, que és aprofitar el cap de setmana.
Batch cooking, es diu això.
Batch cooking.
Ai, saps què havia entès? Jo sé què vol dir, però havia entès que de cop deia batch cooking. En plan, de batch guapa. Dic, i a mi què, ara
jo,
mateix?
Jo també estava pensant.
Ara, per què ara ens expliques això?
Dic, l'Aina, per què ens ha d'explicar? Que un diumenge va cookie.
Va cookie.
Pues va,
jo el diumenge vaig cookie.
Bueno, jo no.
Jo no, jo tampoc.
Jo he vingut bastant tirat, la veritat.
Per ser diumenge, va.
Ja que comentem, no?
Batch cooking.
Batch cooking. Que estava... És que m'ha agradat més batch cookie a mi. Com va per això? O sigui, tu vas...
Batch cooking.
Batch cooking, no? Per què vol dir batch?
Que tu... No, és que és en anglès.
Ja ho he entès, coi. Que tu no ets tonto.
Que representa que tu aprofites el temps del cap de setmana per fer el menjar de tota la setmana.
Però de què vol dir batch?
Que vaja, doncs pues aprofitar el cap de setmana.
Vols aprofitar el cap de setmana per cuinar.
Però batch què vol dir? Bé, no és igual. Ja
és com el japonès, que amb una paraula diuen moltes coses.
Batch cooking, doncs. Recomanem fer batch cooking. Jo no sé què vol dir, però t'ho recomano. I ja està. En tot cas, més enllà de fer batch cooking, no? No sé si què vol, vol dir pensar-ho o elaborar,
no,
també.
No, fer.
Tu dius dues coses diferents. Ell el que deia era que sí que tenia temps per fer-se el menjar, jo hi vaig entendre, però... Que...
Anem a revisar-ho,
no,
anem a revisar-ho.
Va dir clarament, no em dóna la vida.
Com em puc organitzar els dinars i sopars si durant la setmana no em dóna la vida de fer res?
Bueno, clar, organitzar entenc que després l'has de preparar. Jo organitzar el puc organitzar.
Jo, mira, ja ho tinc organitzat a casa, ara.
Jo proposava això, dir que el cap de setmana organitza't el que faràs cada dia. I home, vols dir que no té mitja horeta al dia per fer-se el sopar ni que sigui?
És que a mi el que em passa, per exemple, per empatitzar amb aquesta persona... És que jo puc tenir pensat que avui, per exemple, un sopar mínimament bròquil. Equilibrat... No, jo sopo coses variades.
Bròquil jo sopo... és una a part cosa que... xula i variada.
No, bròquil és una part de l'àpat.
Jo ahir vaig sopar bròquil.
Però no podeu sopar només bròquil.
Amb oli i sal.
Heu de sopar
sí, i patata.
I pebre.
Solucionat.
Patata. I bé, te'n vas a dormir.
Doncs
bé.
Darrere també una proteïna, doncs jo què sé, una
correcte.
Botifarra.
Una botifarra.
Exacte, si em fes bròquil, doncs potser li posaria una mica de carn.
Vale.
Passa que no puc menjar bròquil, el maestro m'ho ha prohibit.
I la carn tampoc, no?
La botifarra, si és de pollastre, sí.
Ah, sí.
Bueno.
Quan anava l'altre dia el Ramon va preguntar si hi havia Frankfurt de pavo.
I,
molt educadament,
i li van dir
que
se n'és una mica la merda. No?
Va, una mica vindria a ser això.
Doncs això.
Que... I van dir, no, pots anar al coro, sisplau.
Allà la fan boníssima.
Allà que està sí. Tancat. Un àpat vale. Mínimament elaborat, 20 minuts, mitja hora...
Val.
El pots tu pots... que et dura.
Com?
Vale. La preparació.
T'ocupa el temps. Tu... Sí. Et dura, Martí.
Em dura. Vale.
Llavors, vaig sí, rimo. Sí, rimo a les 10 de la nit a casa meva.
L'Aina, els diumenges no li prova, francament.
Estic molt cansada de tota la setmana, ja.
Sí, sí, se't nota.
Si jo arribo a les 10 de la nit a casa i m'he de posar a cuinar durant mitja hora i posar-me a sopar a les 10:45,
vale,
no em ve de gust. Per tant, què faré? Anar al pakistanès de confiança d'aquí darrere,
vale,
que és molt amic meu ja.
Cap allà. És...
Cap allà, doncs.
Està molt desorientada.
És que té la mania de...
I agafar alguna cosa fet.
Vale.
Fet i fotut.
A mi el que em passa a vegades és que estic anant a fer el sopar i penso, saps que aniré al Xino Xangai a sopar. I ja està.
Ah, a mi això no passa mai, això. M'agrada
molt el Xino Xangai. Doncs m'ho tens més a prop.
És molt bo, eh? Sí, sí.
M'agrada.
I menges allà o t'ho emportes?
Depèn del dia.
I vas més d'un cop a la setmana?
Si ja vaig en pijama, doncs m'emporto.
Clar.
Jo ara fa temps que no ho faig, però abans demanava moltes coses i em durava tota la setmana. Perquè poso unes quantitats...
Anaves un dia allà i...
I tota la setmana menjar... Vaig cooking.
Vaig cooking, exacte. Vaig cooking fet pel Xino.
Exacte.
Està organitzat, ho tens a casa, amb tàpers.
Però tu quan vas al Xangai demanes un plat on demanes uns quants perquè vols...
N'agafo dos.
Vale, doncs jo, entre dues persones, en demanàvem 4 o 5.
Vale, jo n'agafaria 4. Tu, només. I et dona per tota la setmana.
Sí, perquè hi ha molta quantitat a cada tàper d'aquells.
A mi m'agrada també pels tàpers.
Poder tota la setmana...
Tu us els quedeu.
No. A vegades també... Home, clar, no els... No
vull dir que poder tota tàpers, la setmana no em dona. Però sí.
Ah, vale, sí, estan de coses diferents.
Sí.
Jo vaig al Xino Xangai per dues coses. Perquè m'agrada i després quan no em queden tàpers. Dic, ei, has d'anar a buscar tàpers.
Però aquí són d'un solo uso.
No, jo els reutilitzo molt.
No, els pots reutilitzar.
Són així, bueno...
De plàstic.
Plàstic,
sí, això va
tot.
Molt bé, t'ho recomanen, Save the Turtles.
Si els reutilitzes, vai bé. Va, sí. Escolteu, hòstia, no diré res, no sé perquè si no puc parlar. Sí.
Es dona per resposta
sí,
al nostre oient.
Sí, jo crec que
oient,
això seria això, eh? Fer batch cooking.
Sí, cap de
batch cooking. Si no té temps,
anirà
a fer coses com tu i jo més ràpides, no cal fer-te una sarsuela com fa l'Aina.
Una sarsuela?
No saps què és una sarsuela?
No és allà a Madrid.
És un ball. És un ball i és un menjar. Us ho juro. Bueno, ja veig que altres no feu sarsuela.
Fem batch cooking.
Feu batch cooking, clar. I si no té temps, doncs mira, escolta, que menjo el que pugui bonament. Pot anar al pakistanès, pot anar a un restaurant, el que sigui. I si vol tàpers, també pot anar al Xino Xangai.
Doncs, com que se'ns tira el temps a sobre, si us sembla, anem a fer la consulta
vale,
que se'ns ha arribat per àudio.
Vinga.
I la contestem ràpidament, a veure si es puguis escoltar bé això.
Hola, Martí. Tinc una consulta. Per què el llum taronja entre el vermell i el verd dels semàfors és taronja?
No entenc per què la gent posa veus rares quan ens envia àudios.
Sí, que
no
veiem,
que
quan veiem el nom d'aquí.
Sabeu perfectament que és el Jordi Ribas.
Bona
fent
pregunta,
una veu.
Bona pregunta, eh?
Per un daltònic com jo és una bona pregunta.
Ah, bona
penso,
pregunta.
Per què fiquen una llum, no?
Bona pre...
Tu com la veus, la llum?
No, no, la del mig... Bé, sí, no sé, deu ser taronja.
Deu ser taronja,
quan ho penses, sí. M'ho penso, vale, sí, deu ser-ho. No sé per què la fan taronja. M'imagino
no,
que és perquè deu estar al mig, no?, entre el verd i el vermell.
Però és que entre el verd i el vermell, poder el taronja no és, no?
No, de fet, crec que és el lila.
Bueno, no sé, que s'hauria de mirar els complementaris.
Em volaria que la llum del mig fos lila.
Per
no?
exemple.
Verd i vermell no fa lila. No, és blau i vermell que fa lila.
Però jo crec que és...
Jo anava a Belles Arts, però no me'n recordo.
Tu vas fer Belles Arts?
Jo anava a Belles Arts.
Cada dia aprenc una cosa més. Ah, bueno, molt jubilat.
D'extraescolar.
Tot quadre.
L'any passat. Bueno, no, ara fa més.
Ara també tens més o menys edat de jubilada, ja.
Jo ja ho espero.
Amb aquesta rebegueta que ens porta avui, jo crec que sí, que és bastant jubilada, no?
És que estic amb un mut, noi.
Amb un de diumenge. I què anava a dir? Doncs no pot ser, jo no sóc expert en colors, ja com us he avançat abans, però no podria ser perquè el groc va abans, o sigui, és com el groc molt fort seria el vermell?
El groc molt fort seria el vermell?
Preguntem? No.
Jo dic... No sóc experta en colorometria, però diria que el groc molt fort...
És groc fort.
És groc fort.
No, però hi arribarà un moment que es cada... Com veia, o sigui, fan unes barreges,
sí,
no?
Sí,
jo crec
clar.
Que tu barreges... Ara...
Però el groc molt fluix no és verd.
No, però groc i blau... Oi que és
verd?
Verd.
Vale, tenim que anar cap avall. Ara hem d'anar cap amunt.
Cap amunt.
Però el blau, d'on te l'has tret?
El semàfor?
Ai, no sé. M'ha vingut de gust el
blau. És a dir, tu ja ho has solucionat així. Groc i blau fan verd, per tant, és verd.
I el de dalt?
Però el verd és el de dalt, no?
No, verd és baix.
No?
Verd
quan,
és a baix.
Quan passes és quan està verd. Ara els diu, hòstia, doncs jo sempre quan estava vermell passava. Ara entenc per què la gent em pita sempre.
Crec que no m'hi he fixat mai, doncs.
Clar, tota la vida verd a baix.
Ah, sí?
Ai, nena, de veritat m'ho estàs dient.
T'ho juro.
No sé, ara te'l tenia com jo.
T'ho juro que no...
Potser ets dislèxica de colors.
És que em falta un ull.
Però abans no.
Abans no me'n recordo.
Hòstia. És que té molts problemes, jo, també.
Llavors, depèn de com no cal que vegis el cul, només sabent quin s'ha il·luminat, si a dalt o baix ja pots passar.
Molt bé, és après com sí. Ho miro jo.
Tot és adaptar-se.
Bueno, i ara hi ha allò del terra aquí a la Rambla.
Que allò de dia no es veu bé, ho has vist?
Ho has vist o no?
Sí, que
no es veu bé.
Llumetes.
Si fot una discoteca,
no? De dia és groc.
Recordem
el
que l'Aina és l'única...
No, però el vermell sí que es veu.
Recordem que és l'única persona que coneixem, l'Aina, que li agrada la reforma del centre.
Veritat.
Per tant, sobretot,
no
critiquem
amb
ella, que si no...
No, però això de les llumetes d'ara no m'agrada.
No t'agrada?
No, perquè la verda fa pampallugues i de cop molesta.
Però tu estàs parada, segons tu,
no
molt poc...
No com els cavallitos aquests de discoteca, sí, que sembla que tinguem aquí una mica de... Saps?
No he dit que no em molesti. No m'has preguntat, et molesten els
cavallitos? Què et molesta més, els cavallitos o les llums noves dels semàfors de terra?
Crec que més la llum verda.
Aquesta opció no l'he dit, no?
De terra.
Ella fa el que vol.
De terra.
Jo no sé per què parlem entre nosaltres, si la Judit fa el que vol. Ella fa... Ai, mare de Déu. Avui no està sent el millor dia, francament, eh?
Bueno, anem-ho deixant aquí.
Bueno, però aquest noi, pobre, no l'hem respost la pregunta.
Aquest noi, el
que li diem que perquè... farem cada setmana igual. Escolta'm, investigarem i la setmana que ve no l'altra.
De moment, el que tenim és que groc i blau fan verd, i per això és verd.
I com es fa el vermell? Quina barreja ha de fer?
I groc és vermell molt fort.
Tu que vas fer bé.
Has de barrejar el blau i el verd.
No.
I el groc.
No, per què ens vacil·les?
El blau, el verd i el groc.
Tots no, tots és negre.
No, el vermell és primari, no pots arribar-hi, no?
Ah, clar.
Te l'has de fer amb groc. Tu fas groc i verd i et sortirà...
Groc i verd, no et surt res.
Et surt una cosa, llavors tu després la barreges...
Però no hem dit que era groc i blau.
Groc i verd et surt verd clar.
Vale, i groc i blau?
És que...
Verd.
És que l'any dit una cosa...
No es pot fer el vermell.
El groc i el vermell són dos colors d'aquests primaris.
Clar, sí, no els pots crear.
Llavors poder...
El groc...
El groc no el pots crear.
El groc no. El verd... Quin era el problema?
Bueno, no és tan difícil.
És igual,
que no pots barrejar, però ho deixem aquí.
Aneu al col·le i us ho expliquin, tu. També s'ha d'ensenyar tot des d'aquí.
El vermell, el blau i el groc no els pots crear. I el blanc i el negre.
El blau i el groc. El blanc no, però el negre sí, no? Si els barreges
tots... El negre els barreges tots.
Però crec que no acaba sent negre.
Home,
és marró. Sí, que ho és. És negre.
És marró.
Que no.
És marró.
El pròxim dia portarem pintura.
I que vingui una persona de Belles Arts especialista.
I farem aquí una mica de pintura. Poder, ens fan fora de la ràdio.
100% és marró, si els barreges tots.
Jo crec que és negre.
I portaré unes tèmperes.
Unes qui?
Unes tèmperes, unes pinturetes, i anem fent així jugar.
Vinga, adeu-siau, Martí.
Martí, gràcies, i ens veiem d'aquí dues setmanes. Que vagi bé, adeu-siau.
Adeu.
Penedès cap de setmana. El magazín dels dissabtes i diumenges a Ràdio Vilafranca.
És diumenge i cada 15 dies tenim aquí a l'estudi amb nosaltres l'Albert Pi, el nostre psicòleg de capçalera, amb la seva secció de Cuida't, que cada dia ens porta doncs cosetes per ser una mica més...
Cuidadoses.
Cuidadoses millor que no, eh?
Anava a dir útils.
Que no ho som, d'útils.
Depèn del dia.
Com era aquella frase? Som dones i després coherents.
Sí,
o alguna cosa així.
És una frase del feminisme?
És una frase nostra, antifeminista, de fet. Perquè vam decidir que no sempre tenim per què ser coherents. Perquè parlàvem de com podeu ser feministes si mireu la Isla de les Tentaciones. Bueno, no sempre tens per què ser coherent. No? Tu ets coherent
sí,
amb tot el que fas?
O ser anticapitalista no. I no tenir un iPhone, o beure Coca-Cola, i totes aquestes coses,
pues
al final.
Ja
sí.
És que al final no
hi ha molta gent que diu comunisme, i veuen primeres marques.
I veuen Estrella d'Am.
Per exemple, és que hi ha moltes coses. Sí. No com nosaltres. Pues això, també nosaltres també no som coherents amb tot. Bueno,
no, ni crec que ningú en aquest
ningú
planeta.
Ningú és coherent amb tot, per tant, difícil. No ens vingueu a trepitjar. És que mireu la Isla, calla't.
Sí.
És exactament així. En fi, Albert, no sé si avui parlarem de l'Isla de les Tentacions.
No, perquè no la veig. Hi ha una psicòloga a Instagram que s'està fent molt famosa analitzar el tema de l'isla, però no la veig, així que no.
T'has plantejat fer-ho tu també? Dóna molt de contingut, eh? És que...
Ja, però jo tinc molta feina i...
Mira, tinc coses millors a fer, la veritat.
Dedicar a veure tantes hores i tantes hores, a més estic super desconnectat, només sé del que em diu la gent, vull dir que no... No, hi hauria de dedicar masses hores.
A més, la majoria del que veus són anuncis. Perquè no paren de posar anuncis. Hi ha més anunci que programa.
Per això és gratis.
Uf, sí, sí.
Perquè tu ets el producte. Bueno, Albert, avui de què hem de parlar?
Avui parlarem d'una paraula que es diu el que és el psicosomàtic. Quan parlem de malalties psicosomàtiques, no sé si vosaltres sabeu el que és.
Sí.
Sí?
Ah, sí, què és?
És quan tu tens un... A veure, espera't, que ho expliqui bé. És quan tu externalitzes un algo, una malaltia, un dolor, un algo que sigui, però que ve d'un origen emocional o mental.
Molt bé, molt bé, molt bé. De fet, és un tema molt important i, de fet, si coneixem bé l'origen de com tot això es desenvolupa, fins i tot podem viure molts més anys a la nostra vida. De fet, el títol que he posat avui és com la teva salut mental et pot salvar la vida. Llavors, jo he portat una explicació paral·lelament amb un exemple que és mig real, mig no real, d'un, dos, tres casos que tinc a consulta, sí? Com es desenvolupa tot això. Les fases de la malaltia, la primera fase és una pressió psíquica. Que la primera fase és la primera, com la lleugera, eh? Tenim la sensació de que alguna cosa no està bé a la nostra vida. Una emoció desagradable. N'heu tingut algun cop?
Constantment.
Això és la primera fase. I pot ser, per exemple, no estic bé al treball. O pot ser, pues, amb aquesta persona no acabo d'estar bé. O pot ser, tinc alguna cosa que no he expressat i que tinc ganes d'expressar-la. Sí, tothom tenim... cosetes d'aquestes, oi? I porto l'exemple. Perdoneu, que encara estic recuperant-me jo també de la veu.
Jo estic a punt de mocar-me, vull dir...
Aviam, tants virus, diu la finestra.
Ai, mare meva. Una noia de 16 anys té tota la seva família treballant en una empresa familiar. A ella no se li pregunta si es vol dedicar a l'empresa i finalment es posa a treballar. Però en el fons ella volia estudiar per cuidar nens. No, és una petita emoció desagradable, diu, jo volia fer aquesta cosa i no ho he fet, d'alguna manera m'he hagut de dedicar a l'empresa familiar. Pas número 1. Abans de que algun problema es manifesti el cos com a símptoma, s'anuncia a la ment com a idea, desig o fantasia. És a dir, tota aquella idea, emoció, desig, fantasia que nosaltres reprimim a la nostra ment, a nivell emocional, es pot manifestar com a símptoma al cos. Sí, és la repressió psíquica d'aquest malestar, passa al pas número 2, que apareix com a símptoma físic. Un símptoma petit. Què pot ser un símptoma petit? Tinc moltes persones que venen amb aquest símptoma. Tinc mal a l'esquena, als ombros, a la part superior de l'esquena. Aviam si sabeu què significa això psicològicament. M'ho trobo molt i ho resolem molt a consulta, fent teràpia, sense fer massatges. Aviam si sabeu què significa. Té molt de simbolisme, té molta metàfora.
Portes una motxilla.
Correcte.
Una càrrega.
Estic carregant una càrrega que no és meva. Sí? Posem en aquest cas que aquesta persona comença a tenir mals d'esquena, sobretot a la part superior de l'esquena, i cada mes va un o dos cops al fisio perquè pensa que és degut a la seva mala postura corporal. Supertípic, supertípic. Sí? Es manifesta...
Jo també, perquè em sap greu.
El petit símptoma que és... tenia aquest malestar a l'esquena. Si seguim sense fer cas a aquest símptoma i malestar psicològic, passa al 3, al pas 3. Venim de pas 1, una pressió psíquica, un malestar emocional, pas 2, un símptoma petit que es comença a manifestar a nivell físic, pas 3, malestar psicològic greu. Per exemple, ansietat, depressió, irritabilitat, qualsevol tipus de trastorn. En l'exemple, posem, aquesta persona ja té 28 anys, porta 12 anys treballant a l'empresa de la família. Però a ella ningú li va preguntar. Però ara no sap per què, però no té ganes d'aixecar-se pel matí, se sent cansada. Si fos per ella, es quedaria tot el dia dormint al llit. És els primers símptomes de depressió. No tinc ganes d'aixecar-me, no tinc ganes de viure, no tinc ganes de fer res. demana fer una anàlisi al metge perquè pensa que tindrà alguna deficiència d'algun nutrient o algo, però el metge li diu que tot està bé. Va al metge capçalera i li diu que això és una depressió i li recepta antidepressius. Què fa l'antidepressiu amb el símptoma?
L'amaga.
L'amaga. Resol el problema?
No, el tapa només.
El tapa. El tapa. Si seguim sense fer cas a l'origen, hem passat dels 16 anys, eh? Aquesta persona ha començat, doncs aquest no és el meu lloc, no em sento gaire bé, però vaig a treballar a l'empresa familiar. És un cas, ja et dic, que el tinc a consulta i aquesta persona ja té 40 i pico i està en el punt 4, que el cos peta. El punt 4 és quan el cos peta. Malaltia física crònica. Qualsevol. Digue-li fibromialgia, digue-li diabetis, digue-li càncer, digue-li vèrtics, que no em puc aixecar del llit. Quan tu calles la ment per aquest malestar emocional, psíquic, i el vas reprimint i no li fas cas, no li fas cas, no li fas cas, es va fent gran, es va fent gran, es va fent gran, i el pas 4, el punt 4, és una malaltia física crònica. Amb aquest exemple, que l'estic caminant una miqueta, aquesta persona té 43 anys i té molts dolors al cos. Pel matí no es pot ni aixecar pel dolor que sent el cos. Va al metge a fer-se proves i li diu que té fibromialgia, que és crònic i que ha d'aprendre a viure amb el dolor. 43 anys, desenvolupa una fibromialgia. L'origen, quin és?
El malestar aquest intern.
El malestar emocional que ha acumulat. Perquè qualsevol malaltia física comença amb un desequilibri en el sistema meridians del cos, que tu, Aina, saps el que és el sistema meridians, és on els acupuntors et posen l'agulla i et punxen. I això està tastat en la ciència de consciència, que qualsevol malaltia, qualsevol, comença en un desequilibri en el sistema meridians del cos. Llavors fa que això es vagi desenvolupant i acabi sent greu com la fibromialgia. El que desequilibra el sistema meridians majoritàriament és l'estrès emocional. Moltes persones, quan desenvolupen una malaltia crònica, imagina't que X persona fa 10 anys a desenvolupar diabetes, el que sigui. Tu li preguntes, vas viure estrès en aquesta època, en aquell any i en els anys posteriors? I la majoria et diran que sí. Té una coincidència molt alta l'estrès emocional en el desenvolupament d'una malaltia crònica. Sí? Els metges, l'hospital, la medicina és molt bona amb malalties agudes. Tu et trenques un braç i has d'anar a l'hospital, sí o sí. Si no, malament. Tens un accident i has d'anar a l'hospital, sí o sí. Però són terriblement dolents amb malalties cròniques. Molt dolents. Tu tens càncer, tens diabetes, tens qualsevol altres tipus de malalties i, bueno, pren-te aquesta pastilla, tens hipertensió, pren-te aquesta pastilla, per quan? Per tota la vida, perquè això és incurable. La medicina és terriblement dolenta amb les malalties més cròniques, més permanents al cos, perquè es perden una part important, que és tota aquesta part psicoemocional, psicosomàtica. Sí? Al final és que aquesta dona hauria viscut 87 anys, però mor als 77, 10 anys abans, degut a les complicacions de la seva salut causat per l'estrès emocional retingut al cos.
És que és heavy, eh? L'altre dia jo vaig veure una noia que havia tingut una violació i d'això, de tot el que s'havia guardat, de l'estrès postraumàtic, bla, 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 no podia caminar.
Uau.
Paralítica.
Uau.
I després li van treure, eh? I tornava a caminar. Sí? Però va dir que va estar un temps que no podia caminar.
Uau. És una passada. D'aquests casos n'hi ha molts. Jo fins i tot, a teràpia, personalment he tingut persones, diverses persones que s'han curat de símptomes físics. Tinc una dona que tenia migranya, 20 anys, tenint migranya. Anava al metge i deia que això ja que s'havia de medicar, tenia tota la seva parafernàlia de medicacions, sí? I la migranya té un gran component en la ràbia retinguda al cos. Hem treballat molt aquesta emoció alliberant la ràbia de diferents experiències de la seva vida vital, sobretot de petita i adolescent, també de gran, i la migranya quasi que li ha desaparegut. Quan tenia una migranya que era inhabilitant, és a dir, és que no em vull ni aixecar del llit, quan tinc aquests dies de migranya no vull viure. La migranya és molt dolorosa, inhabilita molt. També amb un noi més jove, menys de 30 anys, que tenia un munt de dolors físics, i ell deia, Albert, jo em pensava que mai més podria fer esport. I resulta que a la seva adolescència va tenir un trauma molt gran, la pèrdua d'un familiar proper, i a partir d'aquí va començar a tenir els dolors físics. Ell mai ho havia associat a això, i havia anat a molts fisios tota la vida, i era la part esquerra del cos. La part esquerra del cos està molt relacionat amb la mare o la part femenina de la vida, la part dreta, no sé si ho sabíeu, amb la part masculina o la part del pare. Quan una persona sempre té problemes a la part dreta, la muñeca dreta, el genoll dret, ara m'he trencat el turmell dret, pregunta-li com li va amb el seu pare. Ja veuràs. O el seu pare o el seu nòvio amb algun home a la vida. I si és al revés, si eres a la part esquerra, amb la mare, amb alguna dona a la seva vida. A nivell simbòlic, la part dreta del cos simbolitza la part masculina i la part esquerra la part femenina. Aquesta persona va perdre la seva mare i tot li passava a la part esquerra. Fins i tot començava a tenir hèrnia discal. En poques sessions de teràpia, 3-4 sessions, se l'han remès tots els dolors. Deia, jo pensava que mai més podria fer esport. Diu, estic començant a fer esport, se m'han marxat els dolors, porto anys anant al fisio. I circumstàncies d'aquestes passen, són sovins. Quan tu emocionalment alliberes estrès contingut al cos, el cos comença a equilibrar-se. I dolors o malestars que abans tenies, desequilibris que abans tenies, desapareixen. Per art de màgia, sembla, però no és per art de màgia, hi ha tota una explicació darrere.
I llavors, Albert, aquesta gent ve a teràpia sabent això o és que acaba sent casualitat?
No, normalment ve perquè ja no poden més i ja estan desesperats, però llavors un amb l'experiència ja veu que, jo què sé, imagina, jo tinc un cas d'una noia que està també molt malament a la feina i fa anys que comença a tenir tendinitis als dos braços i no pot treballar. Llavors jo dic, va, tenca els ulls, pensa en això que et genera malestar. I diu, sento molta ràbia, molta ràbia, molta ràbia. On la sents? Als braços. Dels colzes cap a baix. Diu, és que tinc molta inflamació als braços, de fet he agafat diversos cops la baixa per això. L'emoció la sent allà on el cos la inhabilita per treballar. Fixa't que és curiós. I això ja ho veig, i jo li dic, vale, i què t'han dit d'això? Diu, no és inflamació, és tendinitis, i m'han donat la baixa diversos cops. I jo li dic, quan alliberem tota aquesta emoció et desapareixerà. Perquè és l'emoció que està aquí, està tot aquí estancada. I com que ella no vol estar en aquest treball, l'inhabilita per treballar. És que la ment és molt sàvia, eh? La ment és molt sàvia. Llavors, en aquests casos ho veus clarament, no? Et venen per un problema X, però tu, quan veus com tot es manifesta el cos, ja pots intuir, i segurament, al final, sempre diem a consulta que al 100% tu milloraràs emocionalment, i probablement físicament també milloris. És a dir, temes que són mèdics purament, que un psicòleg no hauria de fer res, probablement et millorin. Com aquest tema dels braços, ara que és una relació molt directa, jo, vamos, no tinc dubte. Seria estrany que no millorés, però jo crec que segur, que, o quasi segur que millorarà aquest tema, que és un símptoma físic. Al final tu dius, tendinitis del braç, quina relació té amb un malestar psicològic? Molt, molt. En el seu cas, molt, molta relació.
Les coses, eh?
I també es diu que a la panxa també hi va molt, oi?
Sí, hi ha moltes persones que, per exemple, tu els hi dius, imagina't que et venen amb un problema, tenc els ulls, pensa en això, on ho sents? A la panxa. I llavors la pregunta següent és, com van les digestions? I sabeu quina és la resposta?
Mira, sóc intolerant, no sé què, tinc sí, bueno,
et diuen, fatal, fatal. Per què? Perquè tu guardes les emocions a la panxa. Sí? Llavors vas alliberant i al cap de 3, 4, 5 sessions preguntes, què tal la digestió? Una miqueta millor.
I et diuen, què tal la teva infància?
Com et portes amb el teu pare?
Per això és molt important. És que aquest exercici és simple, però és superpoderós. Qualsevol malestar que nosaltres tinguem, tanquem els ulls, pensem en allò que ens causa malestar i sentim el cos on sentim aquesta emoció. La sentim al pit? La sentim a la mà dreta? La sentim a la panxa? I llavors pensem, i tenim algun problema nosaltres amb aquesta part del cos? Ostres, sí, les digestions a la panxa. O, ostres, sí, em costa respirar o m'ofego, el que sigui. Hi ha una relació molt directa en tot allò que el cos guarda, en tot allò que el cos mostra. Tot allò que la ment guarda, el cos ho acaba mostrant. És una relació molt directa.
Estic sentint una mica identificada.
estic reflexionant.
I això, Albert, amb allò que fas tu del tapping?
És, amb el tapping ho alliberem, sí, amb el tapping.
Ves que podré canviar el maestro per una mica de tàping.
Sí, no punxem, nosaltres no punxem, almenys no fa mal.
Però tu estàs molt contenta amb el teu maestro.
Jo estic millor, sí. Passa que és una mica car, perquè
bueno,
he d'anar cada dos per tres.
És una inversió, oi?
És una inversió, però sempre és més barat fer-ho al principi que al final.
Bueno, per això t'estàs... Sí. Però barat no sale caro, tia.
No,
he volgut anar posant tirites... En fi.
Albert, alguna cosa més abans d'acabar?
No, per la meva part no. Si voleu que xerrem més, podem xerrar.
Però... Està disposat a fer el que faci falta. Tu t'has notat algun malestar d'aquest? O tu vas estar temps?
Ui, jo? Jo tenia moltes coses. Mira, jo vaig tenir una infància, una adolescència molt tumultuosa, i jo, als 17 anys, tenia les digestions fatals. Jo anava al metge i em deia, no, això és... No sé què em deia, alguna cosa, no me'n recordo ni què em van dir. Tenia fatal, cada cop que menjava a mi em sentava malament al menjar. M'estirava i tenia acidesa. Acidesa. Tenia bruixisme, també.
Jo tinc tot el que estàs dient.
Check,
sí?
Check.
Tot jo, això se m'ha marxat.
Bruixisme no.
A mi fent teràpia, jo vaig fer 5 anys de teràpia, i a mi, ara les digestions, jo menjo de tot, qualsevol cosa, tot em senta bé. L'acidesa, vamos... Un cop a l'any puc tenir un dia una miqueta acidesa. Abans era diari. Cada cop després de dinar sentia com em pujava l'ardor per aquí i és molt desagradable. Cada dia ho tenia abans. Se m'ha marxat. El bruixisme també. Abans picava les dents, les persones que dormien al meu costat m'ho deien, i ja no les he picat més. El bruixisme té una gran relació en la ràbia. La ràbia. Hi ha moltes persones que senten ràbia per qualsevol cosa, tenen ràbia reprimida, tu li dius on la sents? I diu, la sento a la mandíbula, perquè es guarda aquí la ràbia. Llavors, aquestes coses a mi se m'han marxat. És un... Però a més, és que ho veig cada dia. Moltes persones que se n'han anat un munt de coses. Tinc una dona també, uns 50 i pico anys, que tenia vèrtics, que no podia ni sortir de casa a anar a caminar. A diari. No podia, era super inhabilitant. Hem anat fent teràpia, alliberació emocional simplement, i diu, és que Albert, estic super feliç. Puc fer coses que portava anys sense poder fer. I no hem donat cap tipus de medicació, ningú massatge, res. Simplement alliberació emocional. Llavors, a part de que jo ho he viscut també, hi ha moltes persones que ho veig en el dia a dia com se li marxen símptomes físics. Simplement fent teràpia emocional.
Per tant, s'ha de ser-hi a temps. Si ho noteu... No?
Correcte.
Després de coses et tira sobre.
Exacte.
En fi, Albert, no sé si tens alguna frase abans de marxar.
Sí, tinc una frase de la Louise Hay, que és una dona, per cert, que va ser abusada sexualment, va tenir una vida i una història terrible. Una dona que penses en aquesta història et suïcidaràs o acabaràs drogadicta. Es va sanar de tot això, de fet va tenir una vida molt feliç i va ser autora. També va ser una divulgadora molt famosa. Diu, la malaltia és el llenguatge que utilitza el cos per ser escoltat. Louise Hay.
Doncs amb aquesta frase tan potent...
Sí.
I...
Feu cas al vostre cos. Feu cas a l'Albert.
Sí. Ens acomiadem de l'Albert per avui, però tornarà d'aquí uns dies i nosaltres seguim
nosaltres
amb el programa.
Nosaltres esperarem aquí, Albert. Gràcies,
adeu,
que vagi
Albert.
Bé.
Gràcies, adeu.
I acabarem aquest magnífic matí de diumenge amb la bona companyia i la bona música que ens portarà el Quim Mercè a la seva secció Quim Descobriment. Bon dia, Quim.
Bon dia.
Hola, Quim, què tal?
Molt bé.
Cada dia guions més llargs, la setmana passada era més curt que m'hi vaig fixar.
Sí?
Bueno, i que també ens vas obligar a respondre certes preguntes.
Bueno, perquè la setmana passada vaig pensar...
Contingut.
Exacte, la setmana passada recordo que vam fer un
perquè
grup molt misteriós.
Perquè vas buscar un grup, sí.
Bueno, un grup que potser, o sigui, no sé si sempre havia sigut misteriós o vam acordar que potser havien esborrat tota la seva petjada digital d'internet.
Poder, sí. El grup del que estem parlant es deia Roleguita i Boquerón,
sí.
Si voleu recuperar-ho.
Si voleu recuperar-ho, era molt divertit, ens ho vam passar molt bé.
Que els del vídeo han vist aquí una pista.
Ah, bueno, això és perquè ja aprofito. Recordeu les tres R's?
Reduir, reutilitzar i reciclar.
Efectivament.
Això perquè m'ho has preguntat ara. Ah.
Perquè m'has dit que aquest guió era molt llarg. Tot això ve perquè m'has dit que aquest guió
sí,
era
sí,
molt llarg.
Sí, és veritat. Perquè avui tens molt de contingut a explicar-nos.
Sí, a veure, potser no molt, perquè realment, diguem, pot semblar que sigui molt llarg, però és un full per davant, vull dir, tampoc ens estiguem emocionant. hi ha molta llista. Diguem,
molta llista.
Molt
de, molta no, llista.
Però també perquè és més fàcil de llegir, però no? Penso quan fas un guió.
Així, que hi hagi llista. No sé, jo com que no faig guions. No sé fer.
Ja no sabem com va això, Quim.
No me'n recordo.
En fi, no passa res.
Mira que ens ensenyaven a la uni, eh? Sí. Anar fent guions, anar fent
És important
guions.
Per tenir, no sé...
Avui parlarem... A veure, avui toca música instrumental, vale? Ja us preparo el terreny.
Ho diu amb un disappointing.
Bueno, perquè és música que a mi m'agrada i que al final és sí, un sí, gènere sí. que ja he portat altres vegades i perquè al final bé, jo sempre dic que això va molt de descobriments, però va de reflectir una mica els meus gustos també.
Clar, és que si no, també seria raro.
Ah, sí, exacte. Que portés música que no m'agrada seria molt estrany.
Bueno, la ara secció es diu Quim Descobriment.
Clar.
No,
es digués Anna.
No, es diu Marc Descobriment.
Amb quins només quedaria bé? Amb cap. Marc Descobriment, no.
No.
Ara no m'ho facis dir.
No, s'hauria de pensar
només
bé.
Amb Quim.
Bueno, però potser alguna altra cosa també.
En fi, avui escoltarem...
Nil.
A una gent
Nil
que
Descobriment.
És... escoltarem una gent que és d'aquí provet. Barri Marítim, un altre cop, Vilanova i Sitges.
També t'agrada aquest
Sitges i Vilanova. Bé, bueno, és que si al final surten projectes interessants, no? S'hi ha d'anar. Escoltarem la BKT Brass Band. I el seu primer tema que escoltarem avui es diu One Up i sona així.
És sensació meva per desconeixença o al Garraf hi ha moltes brass bands?
Moltes brass bands? No ho sé. Quines més coneixes del m'has dit del Garraf, no?
Del Garraf.
Quines més coneixes?
Zebres.
Ah, sí, Zebres de Vilanova, també.
Aquesta?
Sí.
I una altra que vas dir un altre dia.
De Vilanova jo diria que no. De Vilanova em venien els nois aquells de Copalotus fa poc, però no eren una brass band. Sí, Zebres, a veure, Zebres ara mateix és com una mena
més,
de...
Eh?
Sí que va començar a ser una mica de brass band, però ara, per exemple, crec que també hem fet una escola i...
Ah, sí?
Sí.
Carai.
I llavors, Zebres és com moltes xarangues en una. I va entrant i sortint gent, no sé com funciona gaire bé. Aquest grup et diria que és una mica més estable, crec. Almenys és la impressió que em fa a mi, que tampoc creguis que sóc la persona més ben informada del món, però... però bueno, la BKT Brass Band, també coneguda com a Buscant el To, Brass Band, perquè BKT ve de Buscant el To.
I la K?
De Buscant el
Buscant el To.
Ah, Buscant...
Sí. Buscant el To, no? No. És una formació musical originada, això, entre Sitges i Vilanova i la Geltrú, creada a principis del 2018. Estem parlant d'una banda bastant jove. Tot i que, bueno... A veure, 2018...
Fa 7 anys.
Ho he trobat per ahí, però n'hauria de fer 5 anys. Perquè han tret un vídeo sobre els seus 5 anys.
És que el Covid no compta.
Sí, al final també... Sí, i que a vegades... Clar, què és la creació? Primer assaig, li agafen una birra al bar, vam tenir la idea.
Ja, això és com amb els nòvios. Què és la data d'aniversari? Quan us vau liar, quan us vau conèixer, quan us vau demanar...
Clar, clar. Què us sembla la seva proposta, diguem, artística?
A mi em recorda, com sempre, el Tom i Jerry. Però ja us ho he dit moltes vegades.
Sí, és veritat.
Aquest so de fons que ells es persegueixen i sona això.
A veure, podria ser. És animat, no?
Sí, està bé.
Sí. Us està agradant?
Pot cantar, sí.
Ara aquí està sonant juerga, eh? És que
està passant
tot.
Bé.
Crec que faré entrar la música instrumental amb calçador, però la falcaré dins els vostres gustos, al final.
Bueno, ja el trobarem,
és
doncs.
Que
per desgast...
Un parell d'anys més i ja et direm paraules tècniques.
Per desgast això entrarà, jo crec.
Com era allò de camina bé?
Camina bé. Tu digues, això ho pots
camina
dir.
Camina bé?
Això ho pots dir.
No entenc.
Això és un és de concepte que ens ha ensenyat el Quim.
Aquesta gent fusiona en l'essència de les brass bands de Nova Orleans amb estils com el pop, el rei, el hip-hop, el rock, etc. ¿Vale? Llavors, clar, què passa? De brass bands, diguem, ja n'hem portat algunes aquí, però bueno, sempre hi ha espai per una més.
I tant!
Vull dir,
si al Quim li agraden...
Exacte, els instruments de vent molen.
Molen.
Els de vent metall més que els de vent fusta. Al final, que jo també tampoc m'amagaré, no? I res, són una agrupació bastant jove i toquen la mar de bé. Vull dir que crec que és, tenen un futur molt prometedor.
Jove vols dir d'edat o jove d'agrupació?
Tant d'edat com d'agrupació. No, vull dir, són... Pel que em sembla haver vist i buscat i trobat i conèixer, són gent jove.
Què ens diràs com es diuen?
Sí, després de la cançó...
Vale. Què entens per jove, tu, Quim? No, per fer-me una idea.
Jo entenc que per mi una agrupació musical pot ser jove si la majoria dels seus integrants estan per sota dels 30.
Ah, vale.
I...
Ronden la nostra edat, doncs, aquesta
sí.
gent?
I potser i que no n'hi hagi cap que superi els 40.
Ai... Està
no?
Està sent...
Vull dir que n'hi pot...
Sí.
Vull dir, veure, entenem...
Molt amable, no ens vol ofendre.
I jo tinc 26 anys, també, saps què et vull dir?
Ah, sí?
Has tirat llarg, 30 i pico d'anys ja, posar-los a agrupació jove.
Bueno, perquè al final sempre pots tenir alguna baixa, algun forat...
Mira, això, saps... això ara faré una crítica que no té res a veure.
Vale.
Aquí hi ha...
Calla!
Sí,
calla!
Perquè ara se m'ha il·luminat i marxarà, si no... Que això que hi ha aquí de la Federació d'Empresaris de no sé què, hi ha una secció de dones i llavors hi ha una secció de gent jove.
No sé de qui estàs parlant. De la ràdio estàs parlant?
És una agrupació... No, de gent de Vilafranca.
Hi ha una agrupació a Vilafranca que són empresaris.
Sí, la FGP no sé què.
Ah, bueno.
La jove, a la secció jove, t'hi pots apuntar. Fins als 40 anys em sembla que posava.
I et vas sentir insultada.
Una blasfèmia em va semblar.
Ja està, sí. Pensa que t'ha fet callar per dir això, eh?
És que hi ha molts empresaris que són molt, molt grans.
Perquè has de tenir experiència per ser empresari.
Entres aquí emprenedor jove i n'hi ha un que ja pot ser avi, quasi.
Imagina't un noi de 17, 40 anys, ets avi. Crec que ara hi ha més gent que s'està sentint opresa.
En fi.
Sí, gràcies, Quim, sap que has vingut perquè mira que ja veus que no...
És que ara m'he enfadat de cop.
M'ha volat el que anava a dir. Ah, això, què has dit? Home, 40 anys has tirat llarg, però pensa que si tu tens una agrupació d'aquest calibre, que pots necessitar 12 persones per fer un concert, és fàcil que tinguis alguna vacant, perquè aquell dia algú no pot venir o qualsevol cosa d'aquestes, que hagis de suplir amb qui trobis, saps?
Sí, però llavors perds el concepte d'agrupació jove.
A veure, no, sí. Mira, et diré més, ara això que estic dient em sona, vale? No és que ho sàpiga del cert, però a la nau, l'espai jove d'aquí a Vilafranca,
sí.
Pots llogar els bucs d'assaig, sí... Almenys hi ha un membre del grup que estigui per sota dels 30 o és la majoria dels integrants?
Perquè estem apurats.
Bueno, doncs ja està. Doncs ja està. Després d'haver discutit una mica el concepte d'agrupació juvenil, us sembla si anem a escoltar la següent cançó?
Sí.
Es diu Brass Wailers i potser trobo alguna referència, alguna cançó que ha sonat recentment en aquesta secció. Som-hi. Thank you.
déjà vu.
Sí? Amb què?
Amb aquell grup de la setmana passada que es deia Rologuita i Boquerón.
Rologuita?
Rologuita.
Molt
sí, que havien fet una versió del Don't Worry Be Happy, sí, que sonava al principi d'aquesta cançó.
Però per què m'ho heu dit? Perquè jo no hi estava caient. No m'he concentrat, poder.
Bueno, sí, segur que si t'hi arribes a concentrar una mica...
Et has de posar més de part meva.
Bueno, no pateixis.
40 anys.
No, és que l'audiència no sap de què estàs parlant.
Si teniu menys de 40 anys, us podeu associar a l'agrupació
d'empresaris joves. Jove, de Vilafranca. No para, eh? És
que... Bueno, secció dues bandes, avui.
És que de cop, no sé.
En fi, aquesta cançó correspon al primer EP d'aquesta agrupació, que es deia Now What, del 2021, que incluïa 4 temes. Un EP, al final, bueno, faig una mica de memòria, és aquella, diguem, aquell treball discogràfic de curta durada. I després em van treure una del 2023 que es diu One Up, al qual correspon la primera cançó que hem escoltat, que era l'homònim, que també es deia One Up, d'aquest disc. El seu vist en directe?
No.
Aquí.
A la BKT es van?
Hauríem?
Sí?
Bueno, no ho sé, van venir pel Bijàs, per exemple.
Ah! Devíem estar a l'apartat del vi nosaltres.
Bueno, estaven, van tocar l'escenari aquest que van posar al final de la Rambla.
Ah, sí?
Que era com la zona del vi. Si
van, van posar un escenari al final.
Sí, que vam dir... Com és que han posat aquest any això aquí? Que ballava la gent, te n'acordes?
Altres anys,
sí.
Altres
sí,
anys
sí,
quan
sí,
hi havia
sí,
els estants a la Rambla Nostra Senyora... Bueno, altres anys, vull dir, tots menys l'any passat. Com posaven els estants de vi a la Rambla Nostra Senyora...
Ah, clar, és que hi havia la carpa aquella.
Exacte, doncs aquest any estava, el, diguem, davant de l'estàtua, que és una putada perquè toca el sol...
Depèn de l'hora, sí, sí, sí.
Però bueno, tenen un vídeo d'una actuació en directe, un tema que van gravar en directe d'aquell dia.
Oh.
Sí, al seu canal de YouTube hi ha força deca.
Tu els vas descobrir aquí?
No, jo ja els coneixia... Però com és que ja els coneixia? Saps que no ho sé? Perquè fa temps que sé de la seva existència, però no sé com me'n vaig desavantar. Possiblement per les xarxes socials... o alguna cosa d'aquest estil. Què més? Bueno, això, van actuar al Bijàs el 2024, han actuat al Casino Prado de Sitges, que segur que és un establiment emblemàtic, jo ho desconec. Això m'ho ha revelat un algoritme. A veure, Miguel. I, bueno, no sé, què us sembla? Ja us ho he preguntat, això.
No,
tens alguna
bé,
pel·li? No, tu tens també Jerry. Tu tens alguna pel·li, Aina?
No.
No? Bueno, no
passa. Ara res. La següent m'esforço.
Aquesta cançó, no pateixo. Aquesta cançó, bueno, com ja us he dit, correspon al seu primer EP, i us puc dir les persones que van gravar aquest EP.
Vinga.
Que no sé si són els actuals integrants del grup, perquè aquestes coses amb les agrupacions així nombroses a vegades fluctuen, o els concerts no hi són tots, o n'hi ha diferents, etcètera.
Que has dit 12.
Bueno, perquè em sembla un número raonable per una xaranga. L'altre dia me'ls vaig veure a Vilanova, també, al Carnaval dels Caramels.
Ah.
En fi, qualsevol cas, el primer EP, Now What, el van gravar a la trompeta la Núria Jorba, el Marc Mercet, el Xavi Bernat, el saxo alt, el Lluís Mercet i el Pere Vendrell, el saxo tenor, el Roger Pasqual, la Marina Nieto, el trombó, el Tomàs Berjaga i el Pablo Martín, a la tuba, el Ramon Berjaga, a la percussió, el Carlos Izquierdo i a la bateria, el Gerard Fernández.
Només una noia?
No, n'ha dit dos o tres.
Una, dues... dues.
Que és més que moltes bandes.
Molt, molt més, sí, molt bé. N'hi ha un que té de cognom Bernat.
Sí, però amb D. Amb D de Dinamarca.
Si és cognom, va amb D.
Com amb D?
Bernat, acabat amb D de Dinamarca.
Ah, sí. Bernat. Bernat. Llavors no es deu dir Bernat, es deu dir
Bernat.
Quina mania de catalanitzar-ho tot, eh?
Bueno, ja li preguntarem. A veure, no són gaire lluny. Potser els
Bernat. Poden venir, no hi caben tots, com?
Bueno, Bernat. Algun, sempre en venen un parell d'aquests.
Sí, com el Cidral Vegas.
Si és francès, Bernat.
Perquè de nom com es deia aquest?
Xavi.
Doncs no és pas francès, que diu Xavi,
ni espanyol.
I que em sap una mica de greu per aquest nom.
Que vingui, que
hem enganxat amb ell, tu, amb el Xavi. Saludo el Xavi.
Si us sembla, podem passar a escoltar la següent cançó.
Vinga.
Es diu Everybody Needs Somebody i acaben de treure un videoclip per celebrar els seus 5 anys d'aquesta cançó. Efectivament, és aquesta cançó. Molt bé. Som-hi.
Moltíssimes gràcies a la gent que ens acompanya, la gent que balla, la gent que canta, la gent que gaudeix de la música que fem i, sobretot, a tota aquesta gent que ha fet possible que avui estiguem aquí i puguem celebrar els nostres 5 anys de vida i per molts anys més. I recorda que vinguis d'on vinguis i facis el que facis per sobreviure. Hi ha una cosa que ens iguala, que ens uneix a tu, a mi, nosaltres, vosaltres, everybody, everybody!
El Quim farà una mica de promo d'aquesta gent abans de
marxar. Bueno, sí, seguiu-los a Instagram perquè tenen una vida molt activa a les xarxes socials.
Com es diuen a Instagram?
Tal qual, BKT.
BKT Brassens, suposo.
Molt bé.
I si teniu alguna ocasió no us ho veureu en directe perquè ho fan molt bé. I a mi m'han agradat molt. Els vaig veure a Barraques de Sitges l'any passat, també. A Pada del Vigès. Ja està.
Perfecte.
Fins aquí pues... a tot el que tenia a dir.
Molt bé, ens acomiadem amb una altra cançó.
Amb una cançó de la Lady Gaga, que es diu Bad Romance, interpretada, oh, evidentment, per la BKT.
Ah, quin susto per despistar, eh?
T'imagines de cop la
Lady Gaga?
Doncs gràcies, Quim, una setmana més per portar-nos aquestes cançons i aquests descobriments tan xulos i t'esperem la setmana que ve.
Això mateix.
Que vagi bé, Quim. Adéu-siau.
Adéu.
Doncs a ritme de Lady Gaga Fiat BKT...
Lady Gaga.
És que ella fa així com garra. Ens acomiadarem del programa d'avui, però no patiu que tornem la setmana que ve amb més Penedès cap de setmana i amb més marxa, com sempre. Adéu-siau.
Adéu, que vagi bé.